Excel cada dia al matí amb nosaltres.
3 quarts menys 4 minuts de 12 del migdia. Marta, bon dia.
Hola, bon dia.
Paquita, bon dia.
Bon dia.
Amb la Marta i amb la Paquita repassem l'agenda de les biblioteques de les properes setmanes, una agenda, com comentàvem, curta, eh?
Sí, ara sí, aquesta, no... aquesta propera quinzena és curteta.
Temps de poca lectura.
Sí, clar.
Temps d'altres coses.
Sí, de veritat, tota la vida.
Bé, doncs...
Sí, però després prepareu les agendes, perquè la cosa ve apretada, eh?
La Quaresma hi haurà penitència, sí, lectora. Sí,
tornarem al plaer de la lectura.
Se m'ha entès la metàfora. Sí. Vinga, per on comencem?
Començarem per aquesta mini agenda d'aquests propers dies i hem de començar per una no activitat.
Vaja.
La Biblioteca Josep Roig i Raventós, com sabeu, els divendres tenim cada setmana l'Hora del Conte. Aquest divendres 1 de març no serà així perquè estem ja en portes del Carnaval i,
ja
com
dèiem,
les activitats van centrades en altres coses. Vull dir que aquest 1 de març no tenim excepcionalment Hora del Conte. Ens anem a l'altre divendres, que és dia 8 de març, dia de la dona treballadora, que en principi sí que estava programat un conte precisament amb temàtica dedicada a les dones.
Sí.
El que passa que segurament aquesta activitat, aquesta hora del conte, l'anticiparem a dijous, amb motiu de que hi ha la convocatòria de vaga, justament el 8 de març.
La vaga feminista.
Aleshores, sí, doncs hem pensat que potser no és massa adient fer-ho aquest mateix dia i estem encara intentant gestionar-ho per fer aquest canvi i anticipar-ho a dijous dia 7.
Per tant, en principi hi ha una previsió d'hora del compte per divendres dia 8, però en previsió d'una possible convocatòria de vaga per aquella jornada, s'està intentant traspassar l'activitat a dijous anterior, és a dir, la vigília, excepcionalment l'hora de compte en dijous en lloc de divendres.
Exactament, ho informarem així que ho tinguem confirmat a les xarxes socials i en l'agenda de les biblioteques també.
Perfecte.
I ens n'anem ja el 14 de març. Dijous 14 de març tenim una activitat per adults a la Josep Roig i Raventós, que és l'habitual xerrada del cicle Onades Literàries que ens fa l'Helena Cejas a les 7 de la tarda. I aquest dijous 14 de març el tema que ens proposa és personatges singulars. Escriptors que ens presenten en els seus llibres protagonistes amb algun tret diferencial, pot ser una discapacitat o alguna altra característica, o són ells mateixos qui tenen aquesta singularitat. La pregunta o la reflexió que ens planteja és on és la normalitat? I en base a això doncs, ens presentarà personatges de llibres o autors que poden tractar temes de personalitats singulars.
Sí, interessant, perquè en el fons és el que comentava la Paquit. Tothom doncs, té una singularitat i per tant doncs, difícilment trobarem un personatge que sigui tan normal que sigui anodí absolutament i que aleshores no tingui res d'interès.
No, la gent no som estàndards, no?
Exacte. Molt bé, doncs això serà, ja en tornarem a parlar, perquè de fet ja serà, després del proper espai de les biblioteques, serà
exacte,
pel dijous,
sí,
dia 14.
És aquesta quinzena, però ja vindrà després de la propera trobada.
Correcte. Què més?
Què més? Bé, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, el que sí que farem el dia 7 de març, serà la primera trobada del Club de Lectura Protagonista Jove. Si hi ha nois i noies que encara volen participar, doncs estan a temps de venir a agafar el llibre, i si per aquest no dona temps d'acabar-se'l, doncs que no pateixin, perquè són 3 llibres que ens hem de llegir, comentar-los i al final votar-los amb les nostres valoracions per bé, doncs, fer aquest jurat de protagonista jove.
D'acord.
La primera trobada serà el dia 7 de març. Qui vulgui participar, abans que passi per la biblioteca, reculli el primer llibre i li expliquem com funciona tot plegat.
Molt bé, doncs...
I també volia recordar els horaris especials que tindrem per Carnaval.
A veure...
L'horari serà l'habitual en les dues biblioteques, excepte, i aquí ve el canvi. El dimarts dia 5, a la tarda, les dues biblioteques estaran tancades, però com que per l'horari habitual la Roig i Raventós està oberta al matí, doncs hi haurà el matí obert.
Per tant, és a dir, el dimarts dia 5 la Roig i Raventós obre al matí I a la tarda,
estarà tancada. Tothom a la rua, a les rues. I el dimecres al matí, com que haurem anat a les rues, doncs...
Estarem massa cansats, oi?
El dimecres al matí, les dues biblioteques estaran tancades. A la tarda ja, amb l'horari normal.
D'acord. Horaris, per tant, especials en jornades, com dèiem, sense activitats.
Exacte.
Què més?
Què més? També volia recordar, aprofito amb el tema d'activitats, que tothom que vulgui rebre aquesta informació, les agendes, les vulgui rebre per correu electrònic, només han d'anar a la biblioteca virtual, a l'espai personal, amb el carnet de la biblioteca es validen, i han d'activar l'opció de que sí, volen rebre informació de les biblioteques.
D'acord.
I per tant, per correu electrònic aniran rebent l'agenda mensual, tots aquests canvis que de vegades hi ha, recordatoris, doncs tot el que movem a les biblioteques, ho poden rebre a casa per correu electrònic.
D'acord, a través de l'aplicació de la biblioteca virtual.
Exacte, sí. Expressament, ara amb la nova llei de protecció de dades ha de ser la mateixa persona qui expressament doncs, digui ok a l'opció de què vol rebre aquesta informació.
D'acord.
Abans en el moment de fer el carnet es preguntava i per tant, però ara ha canviat i el sistema és aquest.
Molt bé.
Què més? Tenim un nou servei a les biblioteques que és el préstec de tauletes tàctils. Llavors, a la Biblioteca Santiago Rusiñol en tenim dues, a la Roig i Raventós n'hi ha una, i aquestes tauletes es presten, per tant, l'usuari ha de venir amb el seu carnet, el de préstec d'usuari, i només es poden consultar a la biblioteca, es poden utilitzar a la biblioteca perquè es connecten amb el wifi de les dues biblioteques. Amb aquestes tauletes poden entrar doncs, a diferents aplicacions, navegar, no? Fer-nos el que cadascú consideri d'internet, i també doncs, poden consultar el diari o connectar-se a la biblioteca virtual, en fi, totes les aplicacions habituals com a usuari de biblioteca.
Servei de préstec, però dintre de la biblioteca.
Dintre de la biblioteca.
No és que agafis d'allò i te l'emportis 15 dies a casa,
no,
eh?
No,
va així,
sí,
això.
És un préstec que s'ha de fer al taulell amb el carnet.
Uh-huh.
I l'objectiu d'aquest nou servei, no, des de la gerència de biblioteques, és reduir aquesta escletxa digital. Per tant, encara que algú no tingui una tauleta a casa o no sàpiga com fer-la anar, doncs que també a la biblioteca tingui aquesta opció d'utilitzar aquests dispositius, a part dels ordinadors que tenim per connectar-se a internet, no? Que aquests doncs, sí que estan limitats a una hora, 30 minuts, en fi, tenen unes condicions d'ús, i les tauletes doncs, tindran un temps més ampli. En el cas de la Santiago Rusiñol, que en tindrem dues per prestar, una tindrà un temps màxim de préstec de dues hores i l'altra tindrà un temps màxim de o tot el matí o tota la tarda. I en el cas de la biblioteca
Josep Roig i Raventós, com que només en disposem d'una, sí que per facilitar la màxima utilització en funció de la demanda, el temps serà limitat a dues hores. I haig de dir que també en el cas d'aquest servei sí que, a part del carnet de la biblioteca, podem demanar també el DNI de l'usuari. I si la persona que tingui interès en poder fer servir aquesta tauleta durant aquest temps, l'indicat seria que vingui amb el seu carnet de la biblioteca, com sempre, i el DNI.
D'acord.
També.
Doncs,
hi ha unes limitacions en quant a aplicacions que es poden utilitzar, però és bastant ampli el ventall del que es pot accedir a través de wifi, sempre del wifi de la biblioteca.
Per cert, quin és el públic que acostuma o que pot acostumar a demanar aquests aparells electrònics? Perquè clar, sembla que una tauleta sigui més destinat per a un públic jove, però clar, és més fàcil que públic jove ja en tingui d'aquest aparell. I per tant, doncs, què ens comentaves? Probablement és potser més persona gran que vol entendre o vol saber de què va això?
Sí, ara ho veurem. És un servei que tot just ara comença, no?, en totes les biblioteques. Un dels objectius que em comentàvem és aquest, que ningú es quedi fora de poder consultar internet doncs, perquè els ordinadors habituals estan ocupats o perquè no té una tauleta o un portàtil, no?, que també descobreixin doncs, com... Perquè de vegades també és la manera de fer-ho servir, que és diferent el portàtil amb un teclat que com s'utilitza físicament la tauleta. Ho veurem, aviam quin tipus d'usuari tenim, quina demanda, a partir d'aquí doncs, també podem ajustar doncs, aquests temps de préstec.
D'acord.
Doncs a veure com anirà, ja anirem explicant.
També podria ser doncs, el cas de que algú que habitualment faci servir la tauleta o el portàtil i que pel motiu que sigui doncs, aquell dia o està apartat de casa o i passa per la biblioteca i pot aprofitar aquesta estona i aquest aparell per connectar-se o per fer la feina que sigui, no?
D'acord.
O també a vegades, clar, tenim un exemplar dels diaris, no?, en aquell moment estan ocupats i vols llegir justament aquell article, doncs també és una opció d'en un moment poder fer una consulta ràpida dels diaris de la premsa, per exemple.
Molt bé, doncs nova possibilitat en aquest servei de préstec de tauletes, compte préstec dintre de la biblioteca. Què més?
Doncs ja podríem anar a les novetats, no? Les que us proposem avui. Aviam, aquí he triat un llibre diferent, és un llibre de gran format que porta per títol Carme Ruscalleda, Felicitat. Com ja es pot entendre, parla d'aquesta gran chef que ha donat és coneguda arreu del món, que ha aconseguit amb els seus restaurants 7 estrelles Michelin. I és un llibre que en el que fa un repàs dels seus 30 anys de trajectòria professional, just quan va acabar de tancar aquesta trajectòria i el seu famós restaurant Sant Pau de Sant Pol de Mar. L'autora d'aquest llibre, que és Rosa Ribas, ens diu que aquí la sinopsi de Felicitat, traspassada al concepte de cuina, representa una cuina lliure, natural, saborosa i plaent, que és l'ingredient clau de la màgia culinària de Carme Ruscalleda. Doncs això és que ens proposa aquest viatge per la cuina d'autor, de la cuina imaginativa, creativa, i com deies, de gran format. El llibre porta moltes fotografies espectaculars. Bé, ja ens animaríem a provar un d'aquests plats segur amb aquestes fotografies.
És un llibre de gran format, eh?
Sí. I bé, molt, crec que es pot gaudir doncs visualment i també amb els textos d'aquesta experiència que ens explica aquí la Carme Ruscalleda a través de tots aquests anys fent cuina d'autor, diguem, no? Un altre llibre molt més petit, és un assaig periodístic, són unes 180 pàgines, vol dir que es podrà llegir bastant fàcilment, que porta per títol El poder de la mentida. És de Joan Julivert, que és periodista i professor de comunicació a la Universitat de Barcelona, i ens planteja el debat sobre les fake news, un debat molt actual, també de tota la rellevància que tenen actualment les xarxes socials i tot el que es publica. I bé, és un assaig provocatiu, també busca la polèmica, perquè el que ens reclama és el dret de la mentida. Es planteja doncs fins a quin punt la veritat és indiscutible o no, i ens comenta doncs que les notícies falses doncs poden ser una guerra de relats interessants entre els poders establerts i els emergents. El poder de la mentida.
D'acord, doncs dues de les novetats, un llibre que es pot portar al tren, l'altre no.
No, home, oi? Difícil.
Es pot portar dintre d'una bossa, però llegir-lo és més complicat. El de Carme Ruscalleda, que repetim, és de gran format i té unes fotografies també que ja es veuen. Excel·lents. Què més?
Què més? Tenim un llibre d'un dels protagonistes d'aquests últims dies, per no dir tot el segle XX, en realitat, Freddie Mercury. És un llibre que l'ha escrit i il·lustrat Alfonso Casas. Ell bàsicament és il·lustrador, eh? De fet, crec que és un dels primers llibres que també fa el text, i per ell va ser com, s'ho va plantejar com un homenatge per a aquest cantant que ha influenciat tant a la seva vida, del mateix autor, de l'Alfonso Casas, com deien, no? en tot el segle XX, des de, que és una figura icònica de llibertat, d'actuar d'una manera dalt de l'escenari i ser-ne d'una altra, no? Fora de l'escenari, pertanyen a aquestes dues vessants. És un llibre, clar, com que l'Alfonso Casas és il·lustrador, doncs quan l'obrim ens sorprèn perquè no hi ha ni una sola fotografia, és una biografia sense fotografies, són il·lustracions, però no les il·lustracions que és que tenim el personatge al 100%. Ell diu que a les il·lustracions que ha fet del Freddie Mercury com a cantant, no? amb aquesta roba, aquestes posicions que tots tenim al cap quan pensem en ell, no? Se'ns ve aquell porte, no? Del de l'escenari, doncs l'ha fet d'aquesta manera, com a molt, amb aquestes línies, amb aquests looks, no? tant d'ell, però en canvi en les escenes o en altres moments més de la seva vida diària, doncs sí que li ha fet molt més al detall, com per entrar més en la intimitat i en aquest altra, que era la persona, no tant el personatge, sinó la persona de Freddie Mercury. Per tant, hi ha aquestes dues vessants. És un llibre molt visual, amb uns textos molt ben cuidats, que ens fan doncs, conèixer millor tot el que va significar tant Freddie Mercury com Queen en el món de la música, però també això, no? En la iconografia, en la cultura popular en realitat, perquè tots tenim les cançons de Queen, les tenim vinculades i és que tots hem cantat alguna en un moment de subidón, no? Vull dir, o no. Uh-huh. Per tant, és un llibre que el recomanem.
I ara que està més de moda gairebé que mai, després de l'èxit i dels Oscars fins i tot que s'han portat Bohemian Rhapsody.
Exacte, i també recordar que aquest dilluns
al Prado
hi haurà la passa de la pel·lícula i podrem cantar i gaudir.
Exacte, 100% és a dir que per acompanyar també la projecció, aquesta proposta d'aquest llibre il·lustrat sense fotografies d'homenatge a Freddie Mercury.
Exacte, i aquí a la contraportada ens diu: Freddie Mercury nació tres veces, la primera como Farrokh Bulsara, la segunda como Freddy, la tercera como leyenda. Penso que és el resum d'aquest llibre que ha volgut destacar tant la vida més personal com la llegenda que...
D'una de les icones del rock del segle XX. Va, tenim 3 minuts. Ens hi cap alguna qüestió?
Sí, mira, doncs va, trio aquesta. Havia portat dues, doncs en quedo amb aquesta. Factfulness: el món va millor del que et penses. 10 raons que fan que no el vegis tal com és. Aquest llibre és el llibre de capçalera, un dels llibres preferits declarat del Bill Gates, i de fet el va regalar a tots els graduats universitaris dels Estats Units, evidentment, perquè és el seu llibre que té sempre a la tauleta de nit. La filosofia d'aquest llibre és això, no? Que quan pensem en el món com a cosa global en general, no? O en situacions concretes, pensem que anem molt malament, tant el tema doncs, de contaminació, la situació de la dona, la pobresa, en fi, tantes coses, no? Que ens semblen que són un desastre. I llavors el llibre comença amb un test, amb preguntes, no? Sobre diferents situacions, i al final amb les respostes et ve a dir que no està tan malament realment el món, hem avançat, no? I aquesta idea pessimista doncs es pot trencar.
Depèn de com te'l miris, al final.
Sí, però bueno, aquí sí que presenta
moltes... I a més venint de Bill Gates, que anava a dir no té problemes, oi?
No, clar, però presenta unes dades, que són dades,
sí.
I bueno, poden fer canviar una miqueta el xip, no, d'aquest pessimisme, de dir
més...
anem fatal, és que el món s'acaba, el món s'enfonsa. Bueno, doncs una miqueta d'esperança.
Ara aquí estic fent de mal crític, perquè estic criticant el llibre simplement pel que m'està explicant la Marta i no pel que llegi.
Bé, en tot cas és una opció.
És interessant.
Sobre la taula,
interessant.
I a partir d'allí aquestes dades després podem dir doncs realment estem fatal, que no em venguin la moto, que seguim fatal, però bé, en tot cas.
Doncs proposta, Factfulness, el llibre de capçalera de Bill Gates.
Sí. I l'altre així, l'apunto només al
títol. Vinga, apunta.
La mujer en el mundo, atlas de la geografia feminista, de Joni Siger. Ella és geògrafa i feminista, i bé, aquí també tenim ple d'infografies amb la situació de la dona en 1000 aspectes del món, per adonar-nos realment en quina situació estem, no només aquí, sinó les que estan molt pitjor que nosaltres.
Correcte, en parlarem, òbviament, la setmana que ve, Dia de la Dona, el divendres, com també ens ha recordat la Paquita. Paquita Sol, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Marta Sánchez.
Gràcies.
I a tots vostès també, moltes gràcies. Que passin un molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.